COPE Menorca.
Estar informado.
Les 12 i 20, molt bon dia, Menorca. Continua Herrera en COPE. Comença es matí de Menorca. Fins les dues, com cada divendres. Comença per una cordial salutació de Miquel Àngel Pons, en nom d'Escafé Impossible, a Catés de Ràdio, que comencem ara amb un matí de Menorca ple de coses interessants. Esperem que vos agradin. Tot una anar al cine, sabrem quines pel·lícules poden veure cap dia, quina òpera la setmana que ve, en els cinemes des Canal Salat de Ciutadella. Saludarem, tindrem a nosaltres en el matí Esquecles, artista de Ciutadella menorquí, que dilluns a partir de les 6 el Roser de Ciutadella inaugura una mostra, com és habitual amb ell, una retrospectiva dels darrers 10 anys. L'acompanyen Carlos Jiménez, que és el comissari d'aquesta mostra. Després, la cançoneta d'en Ben Marquès avui ve embadossat. La cançoneta ve més gent, ja ho escoltareu. I després, la tertúlia de cada divendres, per arribar a la 1:33, en què escoltarem el mirall de l'església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors.
Empiezan las rebajas en O. Empiezan las rebajas en OK Cars. Descubre los grandes descuentos de nuestros SUV y crossover y llévate uno desde 13.300 euros. Fiat 500X, Jeep Renegade, Nissan Qashqai, Peugeot 2008, Renault Captur y muchos más. Empieza a disfrutarlo ahora y no pagues hasta abril. OKCars.es, tu concesionario multimarca.
La festa de Sant Antoni s'atraca. Divendres a les 8, coneix la història de la pirateria a Menorca explicada per Borja Corral. Dissabte al matí, per primera vegada, després de la seva rehabilitació, el Pati de Salluna obre portes al públic amb un petit mercat de productes tradicionals, dàtils i taronges, animat també per l'actuació de Pinyota Pinyol. I de nit, els dimonis rodaran per es poble. Ajuntament de l'Aior, feim cultura, feim festa.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana mos interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes des Canal Salat de Ciutadella. Jaume Maians, molt bon dia.
Molt bon dia.
Andreu Torres, molt bon dia.
Molt bon dia i bon any a tothom.
I bon any, igualment. Moltes gràcies, en Andreu. D'aquí uns minuts comentarem l'òpera que tenim per aquest dijous, que és una d'aquestes importants, interpretada per un dels més importants cantants de l'actualitat, per en Kaufman. Però anem per les pel·lícules. Jaume, començam amb aquest Contratiempo.
Contratiempo. Es tracta del darrer èxit de la taquilla espanyola. Es tracta d'una pel·lícula d'acció protagonitzada per l'actor de moda avui en dia en el cine espanyol, com és en Mario Casas, i molt ben acompanyat per Bárbara Leni, José Coronado i Ana Wanéger. Mario Casas dona vida a un jove empresari que un dia es desperta a una habitació de l'hotel i junta en el cadàver de la seva amant. Totes les proves l'incriminen, és acusat d'assassinat i ell es posa en contacte amb una de les millors abogades de l'estat perquè el defensi. A partir d'aquí es desenvoluparà tota una trama que molt difícil de descifrar.
80 minuts per volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda?
Contratiempo, la primera pel·lícula que comentam en aquest espai de cinemes des Canal Salat de Ciutadella, però en tenim més, en tenim moltes. Comancheria,
els amants del cine de qualitat, que no es perdin aquesta gran pel·lícula. Està precedida d'una unanimitat total de les crítiques, que la consideren com una de les millors pel·lícules que s'han fet durant el 2016. Es tracta d'un excel·lent western en clau moderna, protagonitzat per Jeff Bridges, Chris Penn i Ben Foster, tots tres fan un paperàs, i està ambientada a l'oest de Texas actual. La història va d'un pare divorciat que, juntament amb el seu germà, que acaba de sortir de la presó, intenten salvar la granja familiar amb un plan molt perillós que els durà una sèrie de situacions imprevistes.
¿Has oído lo de los atracadores? Vas a poder divertirte antes de que te manden al asilo.
Puede que me quede una última cacería.
Comancheria, una altra bellesa oculta.
Belleza Oculta, tot i que l'entrarem amb bastant de retras, però bueno, durant aquestes festes hi ha hagut tantes pel·lícules que a l'angut de posar la cola. Belleza Oculta es tracta d'un drama romàntic, està protagonitzat per Will Smith i Edward Norton i Kate Winslet, i és sobre un exitós executiu de publicitat a Nova York que, degut a una tragèdia personal, cau en una profunda depressió. Els seus amics intenten salvar-lo i animar-lo amb un plan poc convencional que el durà unes situacions i uns resultats bastant imprevistos.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
No, es una especie de terapia.
Vas a pensar que estoy loco. He estado teniendo conversaciones. La muerte ha sido la primera. Ella me abordó en el parque para perros.
Un placer, estoy segura.
Así que la muerte...
En Will Smith, que de cada vegada fa papers més serios, no?
Sí, totalment diferents dels seus inicis.
Bueno, comencem amb El Príncipe de Bel-Air, va seguir amb pel·lícules d'acció i ara fa pel·lícules més serios.
S'ha d'anar també del tenir.
S'ha d'anar a tocar tot, sí, sí. I continuem amb pel·lícules que ja teníem la setmana passada, Assassin's Creed.
Assassin's Creed, la seguim fins dimarts. Bueno, es tracta d'una gran producció sobre un conegut videojoc i en grans actors protagonistes i actrius com són Marion Cotillard, Michael Fassbender, Jeremy Irons, etc. El protagonista reviu les aventures d'un avantpassat espanyol seu del segle XV, i bueno, hi haurà una sèrie d'aventures típiques dels videojocs.
Ejecutado y se certificó tu muerte. Ya no existes.
¿Qué clase de cárcel es esta?
Els videojocs posats en cine, que en general solen tenir èxit. Si són videojocs que ja tenen èxit en el cine, sempre solen anar bé, no?
Sí, tenen els seus seguidors, que en el cine segueixen...
Les aventures. I encara tenim... Canta.
Canta, és gran èxit d'aquest Nadal, pues, segueix seguint un gran èxit durant aquest any 2017. La seguirem fent des de dissabte fins dimarts, i ja veurem si la seguim o no. Això dependeix del públic.
Fins el dia de Sant Antoni.
Fins el dia de Sant Antoni.
Contratiempo, Comancheria, Belleza Oculta, Assassin's Creed i Canta. Són les pel·lícules que veurem aquests dies en els cinemes del Canal Salat. Per cert, van entregar els Globos d'Oro. Això afecta els Globos d'Oro després que la gent vengui més curiositat, o són els Oscars els que tiren més?
Bueno, els Globos d'Oro es comença a ratllar de les pel·lícules i la gent ja es comença a entrar. Ara, de fet, en el Tutge hi ha molta gent que ens demana La La Land quan te la farem. I ja que m'ho demanes, direm que La La Land te la faran just puguem, perquè amb aquestes pel·lícules que solen ser candidates a les Oscars, hi ha distribuïdores que s'estimen més no obrir-les del tot, en el sentit que només s'estrenen primer grans capitals, després a cines més grossos, i en altres potser m'ho arribarà en segona o tercera setmana. Però bueno, que si gent tingui paciència, que segur que la fan.
Molt bé. Molt bé, han repassat les pel·lícules i aquesta setmana tenim òpera dijous, me sembla, va, Jaume?
Dijous a les 8 i mitja.
I tenim una gran òpera amb una gran veu, Jaume Torres, Jaume, Andreu Torres, molt bon dia altra vegada, com va?
Hola, bon dia.
Ja t'avertaves, no, home?
Sí.
Bueno, tenim Tosca, que és una de les òperes més conegudes i
sí,
més famoses.
Sí, una de les òperes més conegudes i més apreciades pel públic. En aquest cas, tenim un repart de primera divisió, protagonitzat en primer lloc per Jonas Kaufman, després la soprano que interpreta el paper de Tosca, la soprano americana Emily McGee, i el baríton que fa el paper del baró Escarpia, també nord-americà Thomas Hanson. És una producció de l'òpera de Zurich, gravada l'any passat.
Una producció de Zurich gravada l'any passat i que mos mostra una de les òperes més conegudes i de vegades més famoses, Tosca. I, Andreu, és una òpera d'aquestes clàssica, no? Amb drames,
sí,
desastres...
Sí, és una òpera clàssica que té tots els ingredients d'un thriller que dèiem avui en dia.
Sí.
Perquè té tot, té amor, té passió, morts, hi ha de tot. Té una acció dramàtica molt forta.
Aquesta gravació que estem escoltant són els en Kaufman i l'artista, com us has dit, però jo crec que és de gravacions del 2009. L'han fet altres vegades ells en aquesta òpera,
m'assembla. Sí, aquestes l'han fet diverses vegades.
Sí. És a dir, la duen rodada.
Sí.
Sí. Aquestes òperes tan conegudes tal vegada són, i m'ho direu tant Andreu com en Jaume, són aquelles òperes que gent que potser no és habitual de l'òpera quan senta un nom d'aquests coneguts, bé, no? Fan tosca avui, l'anarem a veure, tan coneguda a casa.
Sí, gent, moltes vegades és un poc especial amb això, perquè clar, vull dir, la interpretació musical de les òperes sempre és fidel a la partitura que ha fet el compositor, en aquest cas en Puccini. L'únic que barat aquí et s'ha posat en escena, és a dir, a les òperes, el que et fa diferent és una de les altres, et s'ha posat en escena i el bé que han estat els cantants aquell dia que tu la veus.
Escolta, Andreu, i tu és partidari de les posades amb escena d'aquelles clàssiques de tota la vida, o també t'agraden aquestes posades amb escena a vegades molt vanguardistes, a vegades massa vanguardistes i tot?
Sí. Jo crec que la cosa d'està a un terme mig. Vull dir, clar que anar a veure sempre el mateix, també ja te'l saps tot.
Sí.
I el director d'escena t'ha de poder sorprendre en qualque cosa. Ara bé, també n'hi ha qui han fet verdaderes aberracions d'una òpera.
També és cert, sí.
Jo voldria dir, Andreu, que a vegades s'argument qui passa, jo que sé, Aida, que són fa molt de segles i tal, quan fan una versió molt moderna, xoca un poc i la gent li costa un poc entrar-hi.
Acceptar.
Li costa més entrar-hi.
Ja, molt bé. Bueno, a Salicín, que té aquesta versió de Tosca, la gran veu d'en Jonas Kaufmann, que té una veu preciosa, molt agradable, i que, bueno, la gent disfrutarà a veure la seva interpretació. Dijous a quina hora, Andreu?
A partir de les 8:30.
A partir de les 8:30, és una gravació en diferit, però té Salicín de veure-la en pantalla grossa, que sempre és molt important. Qualque cosa més que afegir entorn d'aquesta Tosca, Andreu?
Bueno, jo crec que no. Jo crec que només vau dir que totes les altres, i més quan ja són diferits, que ja hem pogut tenir referències de crítiques i tot això, totes estan assegurades de que serà una gran representació.
Molt bé. Tosca, d'en Puccini, una obra de gran nivell. Andreu, gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
I a tu, Jaume, també bon dia, i fins la setmana que ve.
Fins divendres que ve.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Casino, 17 de gener, de Ciutadella, Sant Antoni, 2017. Dimarts, dia 17, a les 13 hores, concert vermut. A les 17 hores, benedicció d'animals davant el casino, en sa col·laboració de sa parròquia de Sant Francesc. Ballades amb el grup folclòric Sant Miquel i torrada popular en sa col·laboració de l'agrupament escolta Sant Antoni Maria Claret. Dimecres, dia 18, a les 20 hores, conferència de Lluís Meca i Jordi Seguí, el alquiler vacacional, un sueldo más. I dissabte, dia 21, a les 21 hores, 44 edició del concurs Ciutadellencs de Sany, gala i lliurament de fabiols en el Teatre del Casino, 17 de gener, de Ciutadella. Bon Sant Antoni!
Sigues part de la solució contra la pobresa. Sigues part de Càritas. Si vols ser-ne soci, entra a atdecaritas.com. Ahir, avui, demà, Càritas.
89.6 FM. Cope Menorca.
Continua la COPE, es matí de Menorca, i vos anem a xerrar d'una exposició que dilluns a les 6 al Roser s'inaugura, una exposició d'en Matías Queclas, La pintura nua. I tenim aquí, a nosaltres, en els estudis de COPE, avui, en Matías Queclas. Matías, molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Estem fantàstics.
Fantàstics. Nervis encara abans de començar d'inaugurar una exposició teva, o ja hi estem acostumats en aquestes coses?
Bueno, diguem, el pànic escènic és etern. El que passa és que un troba trucos per anar-lo torejant. Però cap d'arribar de veure l'exposició, que està pràcticament muntada, i la veritat és que quan he vist els quadros m'ha semblat que eren millors del que jo sabia fer.
És que el puesto ajuda també, eh?
Sí, i tenir un bon comissari.
Ara en xerrarà també amb el comissari, amb en Carles Jiménez. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això de comissari sona molt lleig.
Sí,
sí. Però bueno, és comissari de comissionat, eh? No, no és
sí,
que vinguis...
Sí, ser comissari però sense ànimes.
Exacte.
Bueno,
les armes també entenc, però estan carregades d'art i de cultura.
Molt bé. A Matías mostrava que encara tenia nervis. Matías, diuen que els actors tenen aquelles cosigates a sa panxa. Això també ho teniu, els artistes, els pintors, els cultors?
Sí. I a més, jo un temps aquesta duresa de ventrell la tenia més a Madrid o a París. I ara me sembla que m'importa més el que pensen els amics i la gent de Cameua, perquè són com les mules que cada vegada més tenen ganes de tornar a l'estable i que sigui aquí on m'estimin.
Uh-huh. Però fora de l'estable també vaig ser feliç i va ser molta feina.
Bueno, jo tinc tendència a ser feliç. No... Bueno, és una exageració. Tinc tendència a no dramatitzar res, no? Però la felicitat dona molta feina.
Dius que no dramatitzes, però hi ha obres teves que, vistes així, són ben dramàtiques.
Bé, perquè vols explicar el món, vols explicar la vida, vols explicar també coses que veus i que t'impacten. Realment, com que sempre dins el territori de l'art hi ha hagut dos arguments contraposats, que són els principals quasi sempre, que és un és la mort i l'altre és la mort. No sé si s'he vocalitzat prou bé.
Sí. S'amor i s'ha mort.
Sí, exacte.
Dos termes contraposats. La pintura nua és el títol d'aquesta exposició. Sempre són retrospectives, Mosdes, perquè són de l'obra que has fet aquests darrers 10 anys.
Sí. Mm?
Sempre has seguit aquest sistema, no?
Bueno, a Ciutadella i el Roser en concret són ja 4 exposicions fetes de 10 en 10 anys amb obres, procurant posar obres de cada any d'aquests 10 anys que hi hagi representació de tot el que s'ha fet.
Mm. Aquesta exposició és quasi tota de pintura llevat d'una obra o d'una escultura.
Hi ha gravats infografics, hi ha aquesta escultura i també hi ha dibuixos.
Mm-hmm. Carlos, un dia telefona a Matías i diu vull muntar una exposició. A partir d'aquí què passa? Quin és el contacte que teniu tu, l'artista? Quina és la feina teva?
Bé, tot va començar amb una... De fet, tot va començar amb una trucada d'en Juan Elordui, que tots vosaltres coneixeu, i ell em va demanar que si jo podia prendre el relleu. Ell havia comissariat alguna exposició seva anteriorment o havia sigut una mica l'instigador d'altres exposicions anteriors, sobretot les de la nostra, que van tenir lloc a l'any 95, que eren itinerants, i llavors em va, diguem-ne, passar el testimoni, em va dir, encarrega't en tu. Ho vam parlar amb en Matías, en Matías li va semblar molt bé la idea, i a partir de llavors vaig començar a intentar dur a terme el projecte. Vaig tenir reunions amb les conselleries de cultura del govern anterior i d'aquest govern. La idea era que l'exposició, com s'han fet sempre cada 10 anys, l'idea era mantenir aquest tempus, no? Cada 10 anys. El 2016 no va poder ser perquè va ser tot un poc precipitat, però finalment ho vam poder programar per al 2017. I la veritat és que ha sigut fascinant, entre altres coses perquè clar, l'obra de Matías Kegles ja de per si és extraordinària, i després perquè he trobat tot el recolzament del Consell Insular, també de l'Ajuntament de Ciutadella, i exposar el Roser, com tu deies abans, és fantàstic. Per l'espai, per la força que té l'espai, que et lliga molt a més amb el discurs d'en Matías Kegles, que és un creador que cada vegada té un sentit més transcendent de la pintura. I clar, què millor que fer-ho en una església.
Mm-hmm. I qui decideix el que veiem i com ho veiem dins el Roser? Supos que tots dos, però més o menys en principi
és el comissari el que estableix un discurs i dissenya l'exposició i distribueix els quadres en funció d'uns criteris que són, doncs, per exemple, són el d'harmonia, el de posar de relleu alguns aspectes o altres de cada una de les obres. Bé, la meva idea ha estat una mica que es mostrarà l'evolució d'en Maties durant aquests 10 anys i posant l'èmfasi en alguns aspectes o altres, i aquest èmfasi ve determinat per allò que ocupen dins de l'espai i en cada una de les parets. I després també hi ha un element que crec que és molt important en aquesta exposició, que és són les pantalles que hem posat al costat d'alguns quadres, i en aquestes pantalles es reprodueix un vídeo que ha fet en Maties i en el que anava gravant a mida que anava pintant el quadre, el qual fa realment interessantíssim veure l'evolució d'esquadra, com, com ha arribat a ser el que és avui.
Maties, aquestes noves tecnologies, els vídeos i les pantalles, ajuden a arribar a molta més gent, va? Perquè per YouTube també tens coses i t'han vist i te poden veure.
Sí, jo com qualsevol procediment artístic m'interessa. Per això, quan vaig començar a veure les possibilitats plàstiques de la dibuix o la pintura per ordenador, ho vaig provar i vaig fer feina un any seguit, i després, i realment ara, disfruto moltíssim fent vídeos. Vaig començar a fer vídeos amb una voluntat didàctica de donar al públic un poc la facilitat de veure com era la vida dins un estudi, però a poc ho he anat prenent molt clarament com una tècnica creativa i que m'interessa molt i me diverteix. No te pots fer una idea de com me diverteix.
Ara que és més dins estable per Ciutadella, com veus el món artístic a la nostra illa?
Bueno, si Menorca en concret és el lloc que jo conec que té més pintors per quilòmetre quadrat. Proporcionalment estic segur que Madrid tenia menys. Durant molt d'anys, com que hi havia molt poca comunicació amb l'exterior, aquí qui volia pintar tenia com a referència a Mestre Torrent o en Viva Llull Amó, en Benejam, i no se sortia massa de so, se pintava en lloc, se pintava en barquetes i molt poca cosa més. I avui els pintors que hi ha a Menorca ja coneixen més els llenguatges estètics. Estan un poc condicionats per el que és l'escassíssim mercat que hi ha aquí. Això és un problema. Però, bueno, cada un la regla com pot.
Els actors i els escriptors solen queixar que la cultura està molt malament. Des del món de la pintura i la escultura, quina opinió en teniu?
Sempre les arts han tingut moltíssimes dificultats per sobreviure. Jo veig quasi sempre en els artistes que jo conec com els toreros que no tenen plaça. I la crisi econòmica ha afectat moltíssim el comerç d'art, molt, molt. Perquè hi ha molt de col·leccionistes que ara són a la presó. I l'assumpte dels diners és complicat. De totes maneres, jo em sembla que la cultura general avui, la cultura estètica, és major de lo que ens pensem. El que passa és que el gust estètic de joves, sobretot, ha anat derivant cap a altres llocs. Estan molt interessats per la música, per exemple, en arts plàstiques, els còmics, i allò que es diu art en majúscules, ho troben massa gros. Però hi ha molt de gust estètic.
Carles, a sort que la majoria de col·leccionistes estan a la presó, ho posaran com a titular en el Facebook.
No, la majoria no.
Alguns.
No, la majoria no. Ha ningut un quants que s'han salvat. No, n'hi ha molts que no.
No, és broma. Sí. Recomanar a la gent que vengui, no? Que disfrutarà la gent aquests darrers anys de Maties, Carles.
Home, jo crec que la gent disfrutarà molt de l'exposició i, a més, també vull dir que aquesta exposició jo també l'entenc com un gran homenatge de Ciutadella i de Menorca a la figura de Maties Kegles, perquè penso que un poble, la grandesa d'un poble està en els seus creadors, i Maties és un dels grans creadors que ha tingut Menorca en el segle XX.
com també, per exemple, Joan Pons, ciutadà llenc també.
Sí, sí.
Això pens que ho hem de tenir molt, molt present, perquè això és el que fa que el poble de Menorca pugui sentir-se orgullós de la seva història, de la seva cultura, i és el que dona pes a Menorca, i a més també hem de pensar que això també és un reclam des d'un punt de vista turístic important. Sí. Perquè el nom de Menorca s'ha expandit gràcies a persones com ells.
Carles, tu que és de fora, però que ja és ben nostre, no trobes que a vegades els menorquins no valoren prou el que tenim, dels nom de Maties, d'en Joan Pons i altres persones? Com que ets a veïm pescar habitualment, ets a saludar, potser no els donem la importància que t'hi donen altres bandes, no?
Sí, però això no és un problema de Menorca, això és un problema d'Espanya en general. Jo penso que Espanya és un país que no ha sabut cultivar, cuidar i potenciar els seus propis creadors. Si veiem França, Anglaterra, altres països d'Europa, són països que s'han bolcat en els seus creadors i els han protegit i els han mimat. Espanya sempre ha tingut aquest problema i sempre els pintors de sempre han hagut de sortir fora per triomfar. Per això és un tema que encara està pendent de resoldre.
Bueno, estamos en ello.
Estamos
en ello.
Sí.
Dilluns a partir de les 6, una inauguració, el Roser, la pintura nua, Maties Quecles, aquests darrers 10 anys, una visió de lo més important que ell ha creat. Maties, res, la gent que vingui a veure't,
sí, sí, necessit que me venguin a fer companyia.
I de vinga, que el Roser és molt gran i que molta gent.
És molt gran i que el que des de la por escènica, la por és que és no tenir amics que em venguin a veure i que et faci il·lusió. Necessit que els amics me vagin a veure.
Estarà ple, Matías, ja veuràs. Matías Quecles i Carles Jiménez, moltes gràcies i res, molt d'èxit en aquesta exposició. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
De 7 de gener de 2017, Diada del Poble de Menorca. El Consell Insular de Menorca us convida a assistir el dimarts dia 17 de gener al Ple Extraordinari de la Diada. Conferència, Pasqual Calbó, artista científic, a càrrec d'Antoni Roca Rosell, professor de la UPC i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, a la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca a les 18 hores, i el Concert de la Diada, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i amb Simón Orfila, al Teatre Principal d'Amor a les 20 hores. El Consell Insular de Menorca us desitja una feliç Diada del Poble de Menorca.
Ya han llegado. Ya han llegado. Ya han llegado.
Pero, ¿quién ha llegado?
¿Quién va a ser? Las rebajas de Mobles Allés de Ferrerías. Ahora todo lo que está en exposición tiene descuento. 10, 20, 30, hasta un 70% de descuento. Estate atento y pásate por Mobles Allés de Ferrerías. Seguro que encuentras lo que buscas.
Com cada setmana, les cançonetes amb en Pep Marquès, que tornen abans de la tertúlia de divendres. Pep, molt bon dia.
Bon dia, com estem? Com
va això? En tots aquí, molt bé. Reis, que han estat generosos.
Sí, jo m'han duit un parell d'entrades per una setmana al mes de juny.
Sí?
En el Sant Jordi.
Ja mes de juny.
Ja no puc demanar més, o no?
Avances
Sant
molt.
Joan i anar
a
una setmana.
A veure en Sabina, un regalo fantàstic, no?
Un mel.
Sabina, que no? Tens primera fila o no saps encara?
Ja puc colsos, tenir primera fila, perquè el que m'ha costat la broma. Pupé de concert.
Colsos, vinga. I qui tenim avui a primera fila?
Bueno, avui tenim, ja saben els ullers, sí, que he anat cada 3 setmanes a convidar qualque membre d'aquesta casa que m'ho recomanin, cançons que per ells han significat alguna cosa important a la seva vida, no? I aquesta setmana ens segrestam un altre guerrero de la tertúlia, que teniu vosaltres, en aquest cas agafam en Antoni Febrer, que jo tenc que dir que el primer record que tenia d'Antoni era de molt petitó, jo, era una peluqueria que esperava que m'ho li feien ser permanent, i va entrar ell amb un ram de clavellines quan se va presentar per balda. I va entrar a la peluqueria, aquest home.
De campanya?
Va quedar la imatge d'aquest senyor amarrat de clavellines, perquè vaig pel carrer, pots
amarrat
de clavellines. I bueno, i tenim en els en Antoni.
Antoni, que deia que sempre és el primer que arribes divendres i que t'ha anat bé trobant-lo aquí, perquè ve aquí, es comença a preparar els temes per la tertúlia. Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Hem passat els Reis, hem passat Nadal, Cap d'Any, som vius.
Així que reparties clavellines, eh?
Ahir va haver una època en què la veritat ja ho duia, i encara ho duia fort, en realitat, com a membre actiu i no passiu del PSOE, i per determinades circumstàncies vaig haver d'encapçalar la llista de l'Ajuntament.
Sí, sí, sí.
I em presentava per Balla. I la campanya que fèiem, evidentment, duia un gran de clavellines vermelles,
sí,
perquè les roses eren molt cares, i els anaven repartint en aquelles persones que creien que podien confiar en nosaltres i en jo, en la persona, per encapçalar la llista.
I que cantaves la cançó que escoltarem ja?
No, aquesta cançó que he triat es perfugia un poc dels tòpics típics de parranderos i altres coses, en el sentit de reivindicar un esperit un poc més de lluita que la societat necessita avui en dia davant el conformisme que hi ha de que davant tot el que passa a Espanya i a part del món resulta que la gent diria que passa, i vull reivindicar, encara que tenc 70 i qualque any més, no? Vull reivindicar evidentment aquest esperit de lluita, de llibertat, i que agafem a Menorca, com diu una Maria Àngels Gornés en ses paraules del poeta Pere Xarxa, amic meu, Joan López Casas Noves, que nosaltres som com una barqueta amb ànsies de llibertat, que tampoc podem renunciar a les nostres arrels catalanes.
Bé, ja ho veus, quan en Toni xerra, nosaltres aquí escoltàvem i molt bé.
M'ha sortit, m'ha sortit. Una parrafada.
Que ses lletres és una part fonamental de ses cançons. I en Beb, que a vegades fa qualque lletra...
I tant.
És important transmetre coses, no?
Qualque una volta.
Sí, sí. Això és igual que quan era més jove, que escoltaves les cançons, resulta que el que era important no era la melodia ni el tum-tum-tum, sinó el important era el que volia donar el missatge. I record el d'en Raimon, el de 16 jutges, el d'en Pi de la Serra,
sí.
I determinades coses que engrescaven en aquella societat estudiantil i feia que n'hiéssim a manifestacions en l'època franquista, evidentment, i corre davant els grisos. I aquesta, encara que no sigui d'aquesta manera, sí que té un sentit reivindicatiu per jo important, i per això l'he triada.
I més una cosa espectacular, com
que
Tornes,
a més, tot surt d'aquí.
Molt bé. És que aquí tenim coses molt bones, i a vegades no ets a valorar, mitjà de valorar. I de vinga, Toni, escoltant la cançó, i res, aposto ja que d'aquí una estona a la tertúlia.
I gràcies per venir, Toni, i tots els guerrers de la tertúlia, una salutació ben forta.
I de vinga, hola, adéu.
Adéu.
Hem nascut de la mar, tenim per pàtria una barca, i a l'anar amb els temporals, també les llargues onades. Dolç amor, si pietat, vida verda i vida clara. Amb el timó ben salat de salobre i de paraules, d'il·lusions de rem i pals, amb les quatre barrades. Antigues de llibertat, de vida i vent ben inflades, som mariners d'una nau de nissaga catalana. Per la llum certa del far sabem que el port no mos manca. Per això sempre avançam carrera s'escumejada. I tanmateix enfonsam llavor de cordes gruixades en una terra lliscant sota el cel sobre les aigües. Escala uns ports per marjar i l'obra morta ben blanca, el nostre camí és de pau. autònoma frisant-se per la nostra identitat. La nostra proa no talla més que cops de malvestat, d'hipocresia destrala, fortaló de potentats i ofega els dins l'insondable. Vella lluita popular, els teus braons braus com pales impulsin el navegar de Menorca, barca i pàtria, els que vivim a la mar tenim per pàtria una barca.
Sabíeu qui era Goldilocks? Heu sentit xerrar mai d'una fiat anomenada Rínxols d'Or o Ricitos d'Oro i de les seves aventures amb una família d'ossos? El proper dimarts, dia de Sant Antoni, a les 5:30 del capvespre, la sala cívica de Cal Emporter es convertirà en l'escenari per la Goldilocks, un teatre de titelles narrat en anglès, apte per tots els públics. Goldilocks, feint cultura i aprenem anglès de forma natural. Us ho recomana l'Ajuntament de l'Aior en la col·laboració del programa Talent TV.
Tota la informació de la diòcesi menorquina a COPE Menorca. Els divendres a les 13:30 al Mirall de l'Església i els diumenges matí a les 9:45 Església Notícia. Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors vos informaran puntualment. Uns espais de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Menorca. I també per internet a www.cope.es/Menorca.
Abans de la una vas d'escoltar informació nacional i internacional. Repassarem titulars del diari Menorca, que avui destaca les companyies de bajo coste lideran el auge de passajeros en Menorca. El gran viatge que va convertir Pascual Calbó en pintor. Volando Voy exhibe los tesoros de Fornells. La oferta lúdica para jóvenes en fin de semana no convence. El Consell solo pone una multa cada dos meses por pesca ilegal en la reserva. Un juez investigará quién usó la firma de Seijas sin su consentimiento. Los funerales sin cuerpo presente a la espera del decreto. La herida en la explosión de gas tiene el 19% del cuerpo quemado. El Ipsalud abre todas las camas hospitalarias ante el repunte de la gripe. La tala tras el incendio. Y en Mosports, Tom Blanco diu la situación económica del Menorca es delicada, pero tenemos un plan de acción. Y el Made in Menorca con 5 bajas antes de viajar a Martorell. El setmanari Liris destaca la seva portada, la conquesta de Menorca per Alfons III, lluita o pacte, ordenació i presa de possessió del nou bisbe de Menorca, arbres fruiters en perill d'extinció i d'impremta Massanet a llibreria de Racó, més d'un segle de vida a ses voltes. Previsió meteorològica, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, per avui divendres dia 13, bon dia, divendres 13 avui, intervals nuvolosos amb pluges ocasionals, temperatures que davallen durant el dia, arribarem a ses mínimes de matinada i es vespre. Vent del nord-oest amb intervals de fort. Ses temperatures màximes, 13 graus a Mol, 14 a Ciutadella, ses mínimes 6 a Mol i 5 a Ciutadella, i tenim avís primer de temporal de neu, vent i mala mar. Això és el que tenim per aquest dia, per aquest cap de setmana, i diuen els experts que a principis de la setmana que ve, és a dir, dissabte de Sant Antoni. Sant Antoni, fred, 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 fred.
Yo soy capaz de defender los intereses de Andalucía y al mismo tiempo defender los intereses del
país.
Cuando
el señor Iglesias dice que esto tendrá consecuencia, una posible abstención...
La voz no la tienen ni un presidente ni unos varones.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Hay una obsesión que se llama PASOK. Tienen, y ellos lo saben, muchas papeletas de convertirse en el PASOK.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Sigues part de la solució contra la pobresa. Sigues part de Càritas. Si vols ser-ne soci, entra a tvcaritas.com. Ahir, avui, demà, Càritas.
COPE Menorca.
Estar informado.
30 segons i escoltarem informació nacional i internacional. Després, la tertúlia, que no serà molt, molt multitudinària, però hi haurà tertúlia fins a la 1:30. Fins ara.
Cope Menorca.
Estar informado.
La 1 i 5 continua a Cope Mediodia. Es matí de Menorca, com sempre, fins la 1 i mitja. Després, 3 minuts d'informació nacional i internacional, i a la 1 i 33 minutets, el mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors fins les 2. La tertúlia de que no seria multitudinari, perquè na Marta Vidal està d'aquí a mi, està pujant, mos arribarà d'aquí uns momentets, i només tenim aquí, de moment, en Toni Febrer, que avui fa estona, que és d'aquí. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Toni, avui fas tant de doble.
Avui he fet tant de doble.
Sí, sí.
Una cançonata, i ara veurem que surt. Sí. La tertúlia.
Escolta, no se'n fan de cançons xeques, ja, tan reivindicatives i tan...
No, jo crec que la música, que, com totes les coses, s'ha anat evolucionant i ha passat des d'una època de joventut, podríem dir que era, estava molt controlada en l'aspecte de lletra i música. Hi havia una censura en aquella època. Després es va passar a una època un poc més reivindicativa. Després s'ha passat una sort de melodia, de rock, de pop, etc, etc. I ara sembla ser que determinades lletres ja no agraden tant, i per tant la música ja és més de psicodèlica, ho diré d'aquesta manera.
Hi havia la censura i la recensura, perquè jo recordo que hi havia discos que en Franco encara viu, o fa poc que s'hi ha mort, que s'editaven, és a dir, es podien vendre, però després cada emissora tenia el seu censor que passava a punxó pels discos perquè no es posessin.
Evidentment, inclús a part d'aquesta censura i doble censura, també hi havia un aspecte d'autocensura. Que hi havia determinades cantanes, que determinades cançons pròpies seues o que eren reivindicatives no els agradava massa cantar per el que podria ser en aquella època. Vull dir que les àrees de llibertat que hem escoltat en Maria Àngels Cardona,
era un altre
aspecte,
sí.
Resulta que jo crec que encara són vigents en el sí de la nostra societat,
sí, sí.
I hem de reivindicar en certa manera per les aires de llibertat i les nostres arrels, que agradi o no agradi a qualcú, són catalanes.
I tu, per què celebres Sant Antoni o fas la diada de Menorca? Que la diada de cada vegada és més cosa, perquè és diada de Menorca, diada del poble de Menorca, diada nacional del poble de Menorca, en definitiva, tenim moltes diades. Tu, què celebres?
Bueno, espera, primer any, els darrers donaré.
Espera que et segui, espera que et segui.
Que et
segui la Marta, que acaba de pujar l'escala, que et segui aquí.
Se felicitats, perquè mare i tot, i fills,
sí, sí. Molt bé. Has posat els auriculars, deixen que respiri perquè s'escala aquesta temporada i està en forma.
Sí que està en forma.
Marta, molt bon dia.
Bon dia, no sé si en forma o de forma.
Ai, com va?
Perquè no puc dir pera. Ai, de pujar els dos pisos i pujar el cotxet i tot.
Vens d'una reunió i com sempre aquí disposada a comentar l'actualitat. Els Reis bé?
Sí, sí, estupendos.
Molt bé. Tothom és monàrquic aquest dia, eh?
No, bueno, no ho sé, jo me va agradar aquell xiste que va sortir en el Menorca, també el Xor Gaspar i Baltasar, i que li diu, tu havies de dur oro, incienso, i mira, diu, no, mira. Que passa bé. I no, i el que deies a la diada, de l'altra Marta també
tindrà que dir, suposo.
Podrà que dir, o sigui, fa un temps, bueno, èpoques, nosaltres celebràvem a Menorca, bueno, a Ciutadella, la festa de Sant Antoni, que era
espectacular. De tota la vida.
Després, quan el Consell va pensar que havia de ser la diada del poble de Menorca, li va donar un altre tipus de connotació. Va passar a ser una connotació un poc més a global. I ara, quan llegis qualque notícia
de premsa,
que volen que sigui la diada nacional del poble de Menorca, ja duen un altre tipus de connotació. I jo crec que les paraules, el que volen dir, és el que els qui es escriu vol que s'entengui. I en aquesta concepció de diada nacional hi ha un plus més, i és que considerar Menorca dins un aspecte de nacionalitat, nacionalisme pròpia. I això, en certa manera, jo crec que faran un flat favor. Jo crec que la diada, de ser de festa, de recordar, de commemorar, sí, 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 de
celebrar. La Marta fou acapada, els mentes xerraves.
Estic contant de Déu al revés per no dir tan espontàniament el que penso, de considerar Menorca una realitat nacional. Però bueno, intentaré... No he arribat fins al 0, però com que he arribat fins al 4 o al 5, puc dir amb certa serenor que no crec que hi hagi més d'un 2% de la població de Menorca que cregui que som una realitat nacional. Perquè això, vamos, no es menja cap banda. També després hi ha un percentatge una mica més alt, que no és d'un 2, potser va ser d'un 3 o un 4%, que s'encabeza amb un conseller del Consell de Menorca, per cert, que sí que pensa que no som nosaltres una pròpia realitat nacional, sinó que pertanyem a una altra realitat nacional que està a Mar Allende, que és la realitat nacional
dels països
catalans, que és una cosa que no té cap suport històric ni res que s'hi sembli, però d'igual, cadascú és feliç amb el que vol.
Exactament, i jo inclús a vegades he fet la broma de reivindicar que dalt la Costa Nova posarem unes barreres i que tothom pagui quota per arribar a la nacionalitat ciutadellanca.
Molt bé, així m'agrada.
Perquè si arribem al punt que tothom reivindiqui lo seu, qui t'impedeix després que Ferreries, Sant Lluís o el que sigui reivindiqui lo seu i només lo seu i posi barrera?
Això és el que va passar a Catalunya. Ho haig d'explicar molt ràpid perquè no tenim temps i no parlarem tota l'estona d'això. Però quan van dir que no creien amb les províncies, perquè això sonava com a molt franquista, que ells, lo seu eren les vegueries, no? Doncs van fer aquestes divisions administratives que el Constitucional els hi va dir que molt bé les vegueries, però que les províncies no se tocaven. Per tant, van fer aquesta nova capa administrativa, per si en tenien poques, en tenim una més, i el que els hi va passar va ser que dins les pròpies vegueries es van començar a barallar com passa entre les comunitats autònomes. Perquè, clar, els de la vegueria més rica, que tenen neu i muntanya, deien que a veure ells perquè tenien que finançar les coses del Delta de l'Ebre de l'arròs. Per tant, tornàvem a estar igual, si és que...
No, i és que hi anaven tots. L'altre dia també la notícia era que qui ens dona aquells que aporten més a l'Estat. I resulta que l'on capçalava Balears, que és aquí, en el rànquing nombre 13 de rebre les compensacions. Bé, com que nosaltres no ho aclarirem, no més enllà d'altres coses.
D'altres coses, hi ha hagut moltes coses aquests dies i coses que hi haurà. No sé si teniu qualque tema pensat, en Toni, que sempre sol apuntar qualque cosa, o una Marta, mentre venia, si estic contest de pensar.
Però
si no,
podien xerrar quan... de Podemos.
Per exemple, mira, sí, ja li comentava a en Toni. Que vaig
era anar... broma, eh? No. Perquè ja com que avorreix, cada setmana no, dèiem el mateix.
Li contava que vaig anar a xerrar la premsa de la Montse Seijas i va durar, jo què sé, 40 minuts.
40 I clar, minuts, Déu-n'hi-do.
Sí, i clar, després els mitjans de comunicació i per aquella manca de temps, treus a la tele 30 segons, a la ràdio un minutet, el diari una pàgina, un poc més, però es diuen moltes coses en 40 minuts. Jo li he dit que estic tentat de penjar-la tota sencera a la pàgina de Cove, perquè la vau escoltar, perquè va dir coses que vas al·lucinar de lo que va dir dels seus. I bueno, però després mos quedàvem amb quatre detalls i quatre frases.
Bueno, però també la sí. Política que hi ha així, de comunicació, sí, clar, sí, perquè sí. Llegien el diari determinats caps de determinats pobles, surten molt poc en el diari, en detriment d'altres que surten, i és una política que agradi o no agradi, ben igual que no existeixi, ho diria per l'alcaldessa nostra, o per la presidenta, o altres coses. Però bueno, jo aquesta setmana... de Podemos posarem un pujat.
Sí.
Perquè ja està bé, sembla que fem propaganda de Podemos, jo m'estimaria més fer propaganda d'altres partits.
Del PSOE, no, que és molt avorrit, també.
Bueno, també, no tant, no
si
tant.
Si hem de parlar de qualque partit, podem parlar del PP, dic jo, vamos.
Que no s'avui. Que no s'avui.
No, parlem del PSOE, perdona. De la sede de la terra.
Del PP i de la pota picada en terra, o del fang de la ministra nova de Sanitat i Serveis Socials, que...
Copago.
Del repago, copago, pago. O sigui, la veritat, no ho sé, però me vaig sorprendre molt que hi hagués gent que cobrés com a 100.000 euros de pensió.
En tot l'any.
En tot l'any.
No serà cada mes.
No serà cada mes. I vaig pensar, i qui és qui sobrepassa la pensió màxima? O devia confondre la pensió amb part de patrimoni?
Només, això se'm perdona, Toni, els expresidents aquests de Catalunya, bueno, que després sí que cobren aquestes pensions de 100.000 euros dels fons espanyols. Devia ser aquest. Només n'hi ha un que és aquest. No me'n recordo com va
dir. I a més hi ha una cosa.
En Berac, això.
A més hi ha una cosa, i és que després vaig començar a pensar. Dic, i qui paga més? I vaig pensar, dic, qui paga més és aquell que està més malalt.
Clar, perquè gasta més.
I aleshores faig fer una reflexió sectària. Toma. Dic en el sentit de... Aquell que està més malalt que és aquell que, tal vegada durant tota la seva vida laboral, ha tingut una feina més, més dura.
Bueno, o ha menjat hamburgueses com si no existís un demà. Exactament. Més un obeso. O ha fumat.
O ha fumat, o el que sigui. I he pensat, dic, anem a veure, dic, no, no està d'acord amb la idea de que qui paga més aquell que té més, sinó jo crec que paga més aquell que està més malalt en aquest cas. I també has de veure que hi ha medicines... que qualcú s'altre dia em va dir, diu, Toni, això ho podries dir. Jo aprenc una medicina que m'acosta 6.000 euros i no serveix per curar. I vaig dir, bueno, i quan té recepta d'una medicina que no? Diu, no, no, és per pal·liar o aturar, no per curar. I també tenc qualque amic que tenia una malaltia d'aquelles greus que qualque tractament costava 14.000 euros. Si això ho pagues a un que no té una ni pensió màxima, resulta que és preocupant.
Aquestes de les medicines pal·liatives, clar, no ho tenim tot curat, ni ho podem curar tot. Hi ha medicines que només pal·lien efectes de segons quines malalties. Però bueno...
Després vaig fer una altra broma, vaig dir, si tant necessiten tantes peles, aquestes festes de Nadal, del Reis i tot això, s'han un molt de xampany. Què hi ha de passar a posar un impost d'un euro per botella de xampany? Potser ja seria tot
clarit. Bé, n'hi ha d'impost d'alcohol i tabac.
Jo no sé, m'ho vaig llegir que a partir d'enguany es paga un impost quan compres un mòbil nou i quan compres un disc dur d'un ordinador, que vaig llegir que toca per cada mòbil nou que compris pagaràs no arriba a 2 euros i per cada disc dur uns 12 euros. Això no m'oferia res que tots aquests que compren a iPhone i a Samsung 7 o 8 paguessin no 2 euros, sinó 200 d'impost. Perquè moltes vegades aquesta gent que té aquest mòbil tan bons, només l'han preparat WhatsApp per el Facebook i va, quatre xuminades més.
Demà que ja se l'ha amagat.
Bueno, vale. Sí, sí.
Escolta, jo no entenc que hi hagi que pagar 200 euros. Jo faria pagar 200 euros el que seu tot el dia amb uns cascos posats.
Per exemple...
Aquest hauria de pagar 200 euros.
Sí, sí. Bueno, jo ja...
Clar.
Però hi ha molt pocs, hi ha molt poques persones que estiguen tot el dia amb els auriculars, i hi ha molta gent que sí que té mòbils d'alta gamma i podien pagar una mica més. Bueno, casos judicials que tenim en marxa. El cas del fill petit d'en Pujol, que segons va reconèixer tenia uns 2,5 milions d'euros així negres i se'n va anar a casa seva tranquil·lament, i el cas que continua, el cas Nerea. Són dos casos que estan de moda, que us semblen aquestes qüestions?
Marta, tu que ets un poc més experta, vinga.
Jo estic al·lucinada amb el cas de la Nerea aquesta, perquè de la Nàdia... perquè jo no puc pensar més que o aquest senyor no és filla seva, és la segrestada, és una nena de l'est o d'on sigui, que ell l'ha agafada i se l'ha fet passar per filla seva, perquè ja no es pot ser més monstru. No es pot ser més monstru, a veure. Sí que tots tenim una foto dels nens quan són molt petits, quan són molt petits. Parlo de bebès, d'un bebè, d'un nadó, d'un any, de dos. Però jo tinc filla d'aquesta edat, a mi no se m'acudiria mai fer-li una foto, ni siquiera d'espulladeta. I llavors, com pot donar aquestes... Com pot explicar, com pot justificar tenir aquest tipus de documentació? I després una altra, com pot ser que havent estat una cosa tan pública i notòria no s'hagi despertat cap alarma dels metges del seu centre de salut, que no hagin dit res, que no s'hagi despertat cap alarma i que porti això tants anys nan? Costa d'entendre.
Home, jo comparto bastant el que dius, perquè no puc entendre que una família, un pare, una mare o un matrimoni puguin fer fotos amb l'aspecte o amb el sentit que sembla que els Mossos i el jutge agafa. Avui la notícia era que es veu que ella tenia 6 anys. Tampoc puc entendre un aspecte de sexual a una nina de 6 anys. Tampoc li veus determinada cosa. I aquesta connotació me fa sospitar que que són uns monstres, o que no és una parella estable, o que realment no és la seva filla. I per lo que és grossos, en emprat sa filla per fer doblers amb l'aspecte que l'han fet, tampoc m'acaba de consonar amb una persona o una parella d'una certa estabilitat emocional i normal. Fuig de lo que és lo normal en parelles i en persones de cara i ulls.
Mm-hmm. Perquè fins i tot sa filleta va aparèixer amb el cap rapat en algun programa de televisió, no?
Sí, per fer-li llàstima.
Sí, fer-li repàs cap a una filleta i fer-la creure que està tan malalta, que viu malalta, és ser francament un monstru. Els monstres existeixen.
Son pare també havia fet creure, vaig escoltar un mitjà de comunicació, que tenia una malaltia terminal,
sí,
i que
no se la curava.
I no se la curava per donar prioritat en el problema de sa filla. Clar, es va fer molt de mal a sa gent que realment té un problema, que realment té fills amb problemes i necessitats, i ara, clar, tothom està una mica... A veure...
No se'ls ha fet mal en això, sinó que també ha fet mal a la sensibilitat de ses persones que volien ajudar, que tenen un esperit solidari,
sí, sí,
i que
sí,
volen ajudar en aquestes persones, que ara fa que no tenen fills. De la mateixa manera que quan surten notícies d'ONGs que se posen un sou als qui gestionen les ONGs, sí, fan que molta gent deixi de participar amb els seus diners o les seues assistències, ho direm d'aquesta manera, a pal·liar determinades situacions.
Uh-huh. Molt bé. Que vau veure... Bé, i desfit en Pujol, esperarem a veure què passa?
No.
O más de lo mismo.
No, sí. Jo...
Que... Eso como es de Mar Allende, no
sí,
nos
no,
afecta.
Sí, no mos afecta, no és tu país.
No, sí que mos afecta. La corrupció sí
que
afecta.
La corrupció sigui d'allà on sigui, afecti, no ve qui afecti. I a més en aquestes persones que amb el seu llinatge semblava que era l'insígnia del barco català, com a defensor del catalanisme i de permetre l'estabilitat a Espanya i d'entrar a formar part dels governs, que descobert el que s'ha descobert, pues, ha creat pues, que tot un partit de Convergència i Unió se n'anigués, per exemple, al Garete. I ara descobrir, sembla ser, determinades connotacions amb la justícia, jutges i famílies i tal i qual, com qui vulguin tapar determinades coses, fa que el que deia aquell andalús, que la justícia és un cachondeo, amb el sentit de que no passen esboix per tots per igual.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
I més d'un i més de dos ha arribat a comentar que fins i tot tota aquesta moguda, si es permet l'expressió, de la independència de Catalunya i de tenir les pròpies institucions i de més, era per poder tapar tot aquest tema de corrupció sistemàtica d'aquest partit polític i de les institucions catalanes en els darrers 30 anys, que necessitaven tenir la seva pròpia fiscalia i el seu propi sistema judicial per poder ser sortida de rosites.
Clar. Mm-hmm. Que també... Mm-hmm.
Els temes judicials aquests sempre s'allarguen i ara mos ha sortit aquest dia el tema del IA-42 en Trillo que l'han cessat. És que Espanya tarda molt de temps en tancar ferides i tancar els temes. Escolta, això del IA fa 13-14 anys, xeram de coses de fa 60 anys encara, i no són capaços de tancar temes i posar punt i seguir per endavant.
Lo trist és que dels problemes d'ara, de la desaladora de Ciutadella, supos que arribaran les resolucions també d'aquí 60 anys.
No sols això, sinó que...
Parlem ara de lo de fa 60 i els problemes d'ara els deixem per d'aquí 60.
Home, clar. O sigui, lo del llap, bueno, tothom n'ha ratllat i jo crec que va ser una cagada, ho direm d'aquesta manera, d'en Federico Trillo, i quan te'l veus en la seva prepotència fa que la gent inclús encara es rebeldi més. En canvi, mira, tenc que dir que la nova ministra està prou intel·ligent amb aquest aspecte, mm-hmm, no sé amb els altres quines, però amb aquest aspecte, d'assumir, sí, el dictamen, i que en Rajoy, sense també fer res, hagi actuat com un caiman, mm-hmm, que plan d'entallada se n'ha llevat de davant un problema i un altre, i ha recolzat en certa manera una activitat. També, ell diu que en 16 anys són molts, però... Ara volen llevar tot la càrrega.
Explica qui era, van quedar, no sabien qui era aquest.
Del País Basc, i, ah, o sigui, bueno, no ho sé.
Que era un de l'època carlista, m'ha semblat. I volen llevar un monument o no sé què hi ha. Jo, no sé, si llevant tots els monuments siguin de qui siguin, la gent no sabrà què va passar en aquest país. Jo em sembla que han de deixar les coses tal qual estan, i si qualcú la va fer la pifia, posar una plaqueta, aquest senyor va fer això i va fer allò. Però si llevam les imatges de les coses que van passar, la gent no tindrà memòria, i si perden la memòria la poden tornar a repetir.
No, no és perdre la memòria, sinó és canviar-ne la perspectiva, com a Barcelona, que volia llevar el colon i posar un indígena. És que es pot ser més, doncs. Ai, Déu meu.
Que va veure Volando Boy.
Què és això?
Ai, que no va veure, no, la punyetes. No, 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 un programa que vam fer a 4 dimecres sobre fornells.
Ah, jo ho he vist per la tele, ho he vist al Menorca Digital.
Idò, has d'anar per internet al Borat sense veure's que riure. Sí,
m'encanta aquesta senyora en auxili.
Ai, sí.
Que mona que és.
Sí, però també em va sortir una del PP, que era del PP. Una que
aquesta no és tan mona, eh? Jo només insisteixo que no veig la tele mai, i ho he vist aquest matí, ho he vist...
Però t'ho han contat.
M'ho havia contat una lota molt mona i m'havia contat lo de l'auxili. I ahir quan ho vaig veure, la veritat és que em vaig emocionar. I no vaig voler veure tot perquè avui per la tarda vull anar a veure la meva àvia i veure-ho amb ella. Perquè veure si s'anima, perquè arriba als 95 anys amb aquesta energia i amb aquesta... Bueno, m'ha emocionat aquesta senyora, que mona que és.
Sí, sí, va ser curiós, però va mostrar pistes molt polides de fornells, de cavalleria i de cellagosta i tot això que mos agrada anar tots, saps?
Sí.
Supos que mos haurà costat un bon pastó fer una hora i 10 minuts de programa a una hora de màxima audiència, perquè sol venir patrocinat.
Bueno, però si recupera.
Però volen recuperar, volen realment que vinguin tant de turistes? Volen que en vinguin tants?
Això és dilema que hi ha. O sigui, jo crec que no pots posar ferretges a la mà ni pel cel i tal i qual. Ve a la gent que ve. I ve pel que ve. El que sí que és de bo, que a vegades la Marta ho ha dit, és que les infraestructures i l'acolliment dels turistes que vengui ha d'estar preparat per una certa demanda, no sols la que pugui venir, sinó que també sigui de qualitat. Perquè, si no, la gallina de los huevos de oro dejarà de poner.
Jo aquí diré el mateix que dic sempre. Tot és una qüestió de planificació. De planificació a curt, a llarg i a mig. Nosaltres sí que podem controlar quanta gent ve. Ho podem controlar perfectament, perquè no pot venir més gent de la que tingui un lloc per dormir. Vindrà dos o tres amb una motxilla que no tindrà on dormir. Dormirà sota d'un pi, però no és l'habitual. La massificació no es produeix per aquest tipus de visitant amb una motxilla. Nosaltres el que hem de fer és procurar que el nostre producte sigui de qualitat per atreure turistes, doncs, que generen valor.
Turistes
i que fan córrer la riquesa,
sí, sí.
I que és el que fa al final que l'olla bulli, a l'olla de tothom, perquè si ve un turista que gasta aquí i gasta allà, aquest després amb el que ha guanyat d'aquest, se'l gasta allà
i a vegades les coses es perden per coses sense importància. Per exemple, vam fer la Cimera del Cavall, es va programar i donar èmfasis en la seva utilització, i ara resulta que ja hi ha veus discordants que la Cimera del Cavall
es deteriora.
Perquè hi ha gent que li fa ràbia veure que ve gent de fora a trepitjar el que és meu, i això és molt pueblerino, per favor. No volem tenir...
Tampoc tots els ajuntaments no tenen la mateixa visió política ni de desenvolupament, perquè, per exemple, el que dius, ve un motxilero. Un motxilero està molt bé que vengui, però també podria tenir un càmping adequat, i perquè després no dones permís per fer el canvi. Uns altres venen per llocs antics que fan agroturisme i que els crea problemes. Vull dir, jo crec que el que tu dius és la realitat. Tots, en certa manera, haurien de tenir una mateixa política comú de desenvolupament orgànic i harmònic del poble i crear la normativa adequada per planificar a la llarga i a la curta, si volen, el turisme. I la tenim.
És que la tenim.
El que passa és que no la complim.
Sí, també. Jo sí que crec que la complim. Simplement, el que hi ha que fer és deixar que les coses flueixin i que flueixin ràpid. Perquè jo crec que la normativa que tenim és molt correcta. És molt correcte. Simplement el que passa és que tot tarda tantíssim en aconseguir-se, en que un projecte s'arribi a materialitzar, que quan s'arriba a materialitzar ja ha canviat la normativa perquè governen els altres.
I senyor Biel.
Els altres o els uns, eh? No m'estic referint que... I per tant no podem arribar a fer un cercle global. Ara, per exemple, la reconversió de la planta hotelera, que és una qüestió clau per poder atreure un turisme com el que volem. Doncs amb les normatives que estan vigents ara, s'ha reconvertit, a Menorca no, perquè la cosa ha anat més lenta, però a Mallorca la meitat de la planta hotelera s'ha reformat. La inversió ha estat de 800 milions d'euros, que se dice rapidito. Doncs ara què hi ha que fer? Intentar aconseguir doncs, que l'altra meitat, igual, com? Incrementant categoria, fent ràtios d'espai més còmodes pels turistes, perquè el turista que vengui sigui millor. Per què? Perquè puguin venir menys. Perquè si venen que porten més valor amb menys quantitat, al final el resultat econòmic és el mateix.
Que en venen menys i que gastin més.
No? Això mateix.
És el que es tracta. Molt bé. Regidor, que tingueu una molt bona festa.
Jo,
sí, un 30 segons.
30 segons, sí, sí. Idò. M'ha arribat una informació que m'agradaria...
Xisme,
que m'agradaria que no es compliqués. I és que hi ha gent que vol eliminar la fauna, no la flora, no, la fauna d'Espinaret.
I quina fauna hi ha allà?
Pues allà, allà des de conills, galls d'índies, galles, gallines, coloms, caps...
Què és Espinaret?
Una zona de descans,
on hi ha, nada menys, hi ha una escola de natura.
Sí,
jo me demano,
molt visitada.
Que, molt visitada per escoles, escolars, les petites de l'igual, i jo me demano quin interès tenen en eliminar la fauna.
No ho crec.
Perquè gasten 3.000 euros en any en menjar.
Menjar, bueno. Ros, Ros, ara en moments m'ho acabaràs de contar tot aquest tema de la fauna d'Espinaret. Gràcies, Toni, gràcies, Marta. Fins la setmana que ve, que tingueu un molt...
dia.
Gloria Sant Antoni.
Sí, Gloria Sant Antoni. Vinga, bon dia. Adéu.